Tuh.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. L'empresari Jaume Fàbrega és l'únic aspirant a rellevar el recarrutxí Domènec Espadaler al capdavant de la Cambra de Comerç de Girona. Amb les eleccions i el relleu amb el que fins ara el vicepresident Espadaler clou una etapa de 13 anys com a president de la Cambra. Marxa content i havent impulsat diversos serveis a la Garrotxa. Idoia Sansa, Olot Televisió, bona tarda.
Bona tarda. Domènec Espadaler fa gairebé 40 anys que està a la Cambra de Comerç de Girona. Va començar entrant al comitè executiu, on hi va estar 12 anys. Més endavant va passar-ne 15 de vicepresident, per acabar aquests darrers anys a la presidència de l'ENS. Va accedir al càrrec el 22 de juny del 2006 i 4 anys més tard, el 2010, va tornar a ser reelegit fins ara, que ha mantingut el càrrec aquests 9 anys que no hi ha hagut eleccions. Espadaler no s'ha presentat a la reelecció i deixarà la presidència de la Cambra content amb la feina feta.
Estic orgullós, sobretot de la primera part, que teníem recursos per poder-ho fer i no havia arribat la crisi econòmica. Estic orgullós perquè durant el meu mandat vàrem celebrar els 100 anys, el 2010, i a més vàrem fer un llibre que és molt important perquè parla dels 100 anys de l'economia gironina vinculat amb el món cameral.
Per la Garrotxa, al llarg de tots aquests anys, ha impulsat diversos serveis.
I no marxem de la zona de Girona perquè els turistes que visiten Flors, encantats amb l'oferta de la ciutat, amb la proposta d'aquest any del Temps de Flors, FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. Passejar entre setmana pels carrers del barri vell de Girona és un privilegi i encara més si es fa per Temps de Flors. Cada any milers de persones visiten aquest certamen que amb el pas del temps s'ha convertit en una cita imprescindible no només pels amants de les flors, sinó també per aquells que volen visitar la ciutat amb un plus més d'encant.
Ens ho havien comentat uns amics nostres i vam dir, doncs passem a veure-ho.
Aprofitant que la nostra filla ha vengut a estudiar aquí, hem aprofitat nosaltres per venir-la a veure també, ja fent coincidir que era Temps de Flors.
Si poden, molts a més aprofiten per venir entre setmana.
Vam dir de vindre el dilluns i el dimarts perquè dissabte i diumenge sabíem per les notícies de la televisió que hi hauria molta gent.
Els que ho veuen per primera vegada.
No, és molt maco, encara estem descobrint tot. Ens han dit que sobretot els bans àrabs és el millor.
Girona ens agrada sempre, amb flors i sense. És veritat.
I els que repeteixen...
La del año pasado, la de los baños, estaba muy, muy bonita y pensaba encontrarme algo igual y no ha sido tanto.
Molt guapo tot, també. Cada any més i millor.
Molts visitants coincideixen que aquest any les exposicions més ben muntades són el soterrani i les escales de la catedral.
La del soterrani de la catedral, sí, el soterrani de la catedral.
La millorça de la catedral, està molt ben muntat i és molt espectacular.
Sigui com sigui, l'èxit de la 64a edició del Temps de Flors és inqüestionable, però caldrà veure la resposta dels visitants aquest segon cap de setmana en què es preveuen pluges i mal temps.
Gràcies, Siso, i acabem aquest butlletí de les 6 parlant d'esports, perquè en futbol femení el Barça pren forma després d'anunciar la renovació del tècnic Lluís Cortés. El club l'haurà renovat a Haití, Pamela Tajonar i Gemma Font. Recordar que l'equip jugarà la final de la Champions aquest proper cap de setmana. I l'Espanyol bateja la residència de jugadors amb el nom de Josep Manel Casanova, a ret humanà en el nom del pare del futbol formatiu de l'equip blanc i blau.
Notícies en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials.
Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Una actuació de la Policia Nacional a tres zones diferents de l'estat espanyol, totes elles amb un eix vertebrador, que és el riu Ebre, ha acabat amb la detenció d'un seguit de ciutadans, molts d'ells d'origen romanès, que es dedicaven a la pesca il·legal del silur i a comercialitzar-lo de manera irregular, sobretot a països de l'antigu bloc de l'est, a la zona de Romania, tota aquesta banda de per aquí. Tot això comença amb una denúncia a través d'Interpol de la policia romanesa, que alerta la policia espanyola de que a Huesca, Saragossa i Lleida podrien trobar-se individus que pescarien el silur, el conservarien en situacions absolutament insalubres i es dedicarien al comerç il·legal en aquesta zona d'Europa. A partir d'aquí, la Policia Nacional comença les investigacions i tot acaba amb les detencions que ara mateix fa una estona us explicava. De fet, hem pogut parlar amb la portaveu de la Policia Nacional, la inspectora Laura Gurabo, que ens ha explicat exactament com els arriba la denúncia.
La investigación se inició en noviembre del año pasado. Se recibió una comunicación vía Europol sobre un grupo criminal que supuestamente estaba asentado en España y que se dedicaba a la pesca ilegal de siluros y de carpas para posteriormente comerciarla, esta pesca, comerciarla de forma ilegal en Rumanía. La notificación se facilitaba, en esta notificación se indicaba, se nos explicaba cuál era el nombre de los pescadores y también la zona en la que se estaba produciendo la actividad ilegal, tanto de pesca como de tratamiento de ese pescado. Luego, con esa información, se hicieron las gestiones que nos llevaron a acreditar la presencia de esas personas y a confirmar esa información procedente de Rumanía. Una vez conseguido este objetivo, se trató de acreditar esa actividad ilegal que se imputaba desde este país, desde Rumanía.
De fet, una de les coses que feien, perquè us imagineu la magnitud de la tragèdia, era intentar dissimular l'olor a podrit dels peixos amb lleixiu. Així ho explicaven.
Sorprende el absoluto desprecio por la salud de los consumidores con respecto al tratamiento del material que pescaban ilegalmente. El producto, al ser consumido en este estado de salubridad, puede causar lógicamente consecuencias en la salud humana. Además, tenían que limpiar el producto con lejía tras pescarlo para perder ese olor a podredumbre que le acompañaba.
Doncs aquesta és la investigació que ha acabat amb la desarticulació d'aquesta banda, repeteixo, amb seu, amb enclau a Romania, però també a Lleida, Osca i Saragossa, i que en el cas de Catalunya, per exemple, porta el jutjat d'instrucció número 4 de Lleida. Veurem finalment com són condemnats i on són condemnats, si és que finalment el jutge ho considera, però en tot cas, certament el menyspreu a l'alimentació humana, el menyspreu a les normes més bàsiques de manipulació d'aliments són espectaculars, en aquest cas, d'aquesta banda. Silurs i carpes pescades al riu Ebre i transportades de qualsevol manera per carreteres europees. Així hem començat aquesta tercera i darrera hora de programa. Nosaltres tirarem avui fins les 7, com fem cada dia, i evidentment amb la pesca, el peix, la mar i la navegació com a principal eix vertebrador.
El Far, el programa mariner. El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
La navegació, la construcció de vaixells, un fet apassionant, quan més coneixem, més ens interessa. I al Far ho hem seguit, recordo ara fent memòria, per exemple, visitant museus, com vam fer a Vilassar de Mar ara fa uns mesos, o coneixent i coneguent com es treballa i com es recupera des del Museu Marítim de Barcelona. Però volem tirar encara més enrere. I avui d'això ens ajuda des de l'Empordà la Cristina. Cristina, endavant.
Sí, sí, tirarem 2.000 d'anys enrere.
2.000 anys, poca broma.
Per saber doncs, com es construïen, navegaven i es propulsaven doncs, els vaixells fa tots aquests anys. I ho farem a través de l'exposició Navegants d'Aiguamolls, 2.000 anys de secrets enfonsats, que ara mateix es pot visitar a Palamós fins al 15 de setembre. En parlem amb la responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, la Ruth Geli.
Ruth Geli, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I ens sorprendrem o no?
Si l'aneu a veure, us sorprendreu, perquè veureu uns materials excepcionals i uns jaciments excepcionals.
Materials com quins, per exemple?
A veure, penseu que en arqueologia subaquàtica tenim la sort de que la matèria orgànica se'ns conserva. Se'ns conserva perquè és un medi anaeròbic en el qual els microorganismes que adquireixen aquesta matèria orgànica, com la fusta, per exemple, el suro, doncs no poden viure i, per tant, si queden tapats per sediments, se'ns poden conservar. Per tant, en aquesta exposició veureu matèria orgànica, fusta dels vaixells, taps de suro que tapaven les àmfores de 2.000 anys d'antiguitat, conservats.
I tot això s'ha pogut fer gràcies doncs, que des del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya es va excavar a zona de Port de la Selva i es van trobar dues naus comercials.
Exactament. Entre els anys 2012 i 2016 es van excavar dos vaixells enfonsats, dos derelictes, enfonsats a Port de la Selva, un és el vaixell de Cap del Vol, i l'altre és el Cala Cativa. El primer està a 25 metres de fondària, el segon a 33. Doncs des del CAS, dintre d'un projecte de recerca, es van excavar aquests dos vaixells, es van documentar i els materials extrets per estudi es van conservar a les instal·lacions del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, que està dintre del Museu d'Arqueologia de Catalunya, en els laboratoris que tenim ubicats a Girona.
I gràcies a aquests dos vaixells doncs, hem pogut descobrir molt més doncs, com eren aquestes embarcacions no? fa 2.000 anys. Parlem-ne, realment, per exemple, la construcció segurament ja era molt diferent.
Sí, exactament. Són uns vaixells que el que fan és... són vaixells comercials que transporten un carregament de vi, produït a la costa catalana, del qual a més hem documentat els forns dels quals sortien les àmfores que envasaven aquest vi. Són uns vaixells que surten de la zona de producció, que es troba al voltant de la desembocadura dels rius Llobregat i Besòs, i que va en direcció a Narbona. Sabem que en aquest moment estem parlant de la segona meitat del segle I abans de Crist. Narbona és el principal port de destí d'aquest vi, d'aquest producte, que després es transporta també via fluvial cap a l'Atlàntic. Val? Doncs els vaixells que transporten aquest vi són uns vaixells molt, molt particulars, perquè són uns vaixells adaptats a l'espai nàutic. Heu de pensar que l'espai nàutic, en època antiga, és un espai diferent del que coneixem avui dia, perquè cada cop s'estan fent més estudis, es coneix més, que tenim una costa catalana formada en bona part per zones de llacunes i d'albuferes. Uh-huh. I aquests vaixells estan especialment dissenyats per navegar per aquest espai nàutic.
Per tant, els vaixells es construïen específicament per un espai de navegació. Hi havia, per tant, tot un estudi previ de no només les condicions de l'entorn, sinó també les condicions de la navegabilitat dels vaixells, és a dir, com havia de ser la quilla, com havia de ser la proa, com havia de ser la popa...
Exactament, sí, exactament. Més que un estudi, doncs coneixien a l'espai, a l'àmbit geogràfic, condiciona i també el producte que han de i també la disposició dels ports, perquè els ports, amb aquest tema que hem dit, de que la costa estava formada en bona part per llacunes interiors, doncs els ports es trobaven a la zona interior. Doncs els vaixells els havien de construir especialment adaptats per poder entrar en aquestes llacunes interiors i ens trobem, per tant, amb uns vaixells que tenen un fons molt pla, tenen molt poc calat, precisament per poder entrar en aquestes zones de llacuna on hi hauria els ports i poder navegar en aquesta zona i poder fer, a més, aquesta navegació de cabotatge seguint la costa i podent arribar a Narbona.
Això ens porta i ens ha de fer pensar en la figura d'un enginyer, per entendre'ns, un enginyer de l'època.
No, més que un enginyer, no. Són constructors. Exacte. Navals, són mestres d'aixa, gent que treballa amb les mans... Gent
la pràctica.
Que molt bé, la pràctica, exacte. L'experiència, a més, penseu que no és que inventin res, sinó que agafen tradicions, maneres de construir conegudes arreu de la Mediterrània, i el que fan és adaptar-les a les seves necessitats, que és aquest espai nàutic i el transport d'aquest producte. I llavors sí que presenten una sèrie de característiques, de petits detalls, que a més ens parlen d'una construcció pròpiament autòctona.
Una manera de fer barcos pròpia de la nostra zona,
sí,
del nostre país.
Exactament. Tenen un deix, una manera de fer, que ens indica que aquests vaixells estarien fets en aquesta mateixa zona geogràfica, en la mateixa zona on es produïa, diguéssim, aquest vi, que tot i que sabem que el vi d'aquests dos vaixells venia de la zona del Llobregat i del Besòs, sí, aquest tipus d'àmfora, aquesta producció, es fa des del sud de França fins a València. O sigui, és un producte pròpiament d'aquesta zona, de producció catalana.
Els materials condicionen? És a dir, el tipus d'arbre, l'espècie, l'edat, la mida, això també condiciona la construcció?
Trien, sí. Trien, eh? Sí, penseu que trien la fusta es tria per el tipus, es tria per la forma, per la curvatura, etc. Per exemple, pel cas del vaixell de Cap del Vol, un d'aquests dos vaixells que us he dit, la fusta, per exemple, del buc, del casc, el que seria pròpiament la closca de nou, doncs seria una fusta més aviat tova, una fusta de pi. En canvi, per exemple, per les rodes, la quilla, utilitzarien una fusta més dura, una fusta d'alzina. Per el que serien les quadernes, crec que utilitzaven també el roure i el vern, i les llengüetes d'unió, perquè penseu que estem parlant d'una construcció en època antiga de casc previ, diferent de la construcció que coneixem en època medieval, que és una construcció d'esquelet. En època antiga es construeixen els vaixells començant pel casc, la closca de nou.
Lo de fora.
Les quadernes, les costelles, exacte, es posen a posteriori, tenen una funció de reforç. En època medieval es generalitza el sistema de construcció d'esquelet, que és, posem la quilla, l'eix longitudinal, posem l'esquelet, les quadernes, que tenen la funció, diguéssim, estructural principal, i llavors això es revesteix amb les taules del folre. Val? Doncs en aquest moment, en època antiga, trobem aquest sistema de casc previ, i el tipus de fusta utilitzat és aquest que us dic, i per unir el casc, perquè és clar, si tu tens les quadernes, pots unir el casc a aquestes, i ho tens molt fàcil, però si per contra comences pel casc, has d'utilitzar un sistema constructiu, que és el de la llengüeta, la mossa i la clavilla, que et permet unir entre elles aquestes taules del casc prèviament. Tot això que ara potser explicat és una mica complicat d'entendre, us convido que si visiteu l'exposició que ara mateix es troba al Museu de la Pesca, doncs expliquem tot aquest sistema constructiu, totes aquestes característiques constructives, però a més d'explicar-ho, ensenyem peces originals, perquè es pugui veure que tot això està documentat arqueològicament, no hi ha res inventat, però a més ho expliquem utilitzant interactius. La gent pot construir un tros del vaixell amb interactius, fent servir tots aquests sistemes que us explico, i que d'aquesta manera es fa molt fàcilment. Una cosa que seria complicada potser d'entendre o d'explicar, doncs és molt fàcilment, es pot entendre molt fàcilment per tot tipus de públic.
El que em sorprèn i em crida molt l'atenció és que elements que són fàcilment desintegrables, no? Són elements naturals, la fusta i el suro, hagin estat capaços de sobreviure 2.000 anys d'història amb la suficient enteresa com per poder ser estudiats i revelar-nos moltíssimes coses.
Sí, sí, però això és el que us deia, és l'excepcionalitat i la sort que tenim en arqueologia subaquàtica, que és que precisament aquests materials se'ns conserven i per tant ens donen molta informació a nivell d'estudi, perquè documentem materials que en contextos terrestres doncs poques vegades es poden conservar. D'aquesta mateixa manera també, exposició no parlem només d'arquitectura naval, de construcció naval, també parlem de la vida a bord dels mariners que viatjaven en aquests vaixells, perquè documentem en aquestes excavacions materials de la tripulació, des d'estris que utilitzaven per menjar, per veure, fins i tot a vegades peces de joc, perquè, clar, s'havien d'entretenir. Documentem també creences i supersticions a partir doncs, d'elements, per exemple, apotropaics, per invocar la bona sort, per exemple, inscripcions que puguin portar les àncores i altres coses. I també documentem la càrrega del vaixell, aquestes àmfores que portaven aquest vi, que, a més, va tapat amb tap de suro. Un tap de suro que, a més, també sorprèn perquè veureu els taps de suro exposats, els taps de suro conservats de 2.000 anys, que presenten, a més, una perforació central, un foradet, que serviria per... Aquest vi és un vi molt jove mentre s'està transportant. I mentre s'està transportant al fons de la bodega dels vaixells, deixa anar uns gasos, perquè és un vi molt jove que encara està fermentant, i perquè aquests taps no surtin disparats durant aquesta navegació, si fos un tancament totalment estanc, fan aquesta perforació perquè es puguin anar alliberant els gasos de la fermentació del vi mentre s'està transportant.
Déu-n'hi-do. Han arribat a saber per què es van enfonsar aquests vaixells?
Molt bé, n'hi ha un, és una bona pregunta, perquè aquesta sovint ens la fem nosaltres. Pel cas de Capdevol, interpretem, perquè a més el vaixell portava segur dos àncores, una de ferro que la trobem in situ, la trobem a la proa del vaixell, i una altra de fusta i plom, amb set de plom, que aquesta es la va trobar un submarinista a uns 200 metres, 150 del jaciment, de la zona pròpiament on està el vaixell. I nosaltres interpretàvem, perquè en el fons del vaixell, en el casc, que és el que s'ha conservat, no hi ha cap via d'aigua, no hi ha cap forat, interpretàvem que potser aquest vaixell, en un moment de mala mar, va haver de tirar l'àncora per no anar-se en contra les pedres, perquè està molt pròxim a l'accident geogràfic conegut com Cap de Vol, sí. Perquè a més documentem la proa orientada cap a nord, que és el vent, diguéssim, predominant a la zona i que més comporta risc en aquesta zona nord del Cap de Creus. Probablement va tenir un moviment de càrrega o va embarcar aigua en un moment de mala mar i va anar cap avall. Això pel cas de Cap de Vol. Cala Cativa, no tenim la fusta tan ben conservada i en aquest cas no hem pogut determinar quina va ser la causa del naufragi.
Ara m'ha fet venir al cap dues qüestions. Per una banda, quan parla de la fusta conservada, un mestre d'aixa que tenim treballant per aquí al país em deia fa uns mesos és que l'aigua de mar conserva la fusta. Diu, l'aigua dolça la podreix i la fa malbé i és un problema. Diu, però l'aigua salada és un dels millors conservants de fusta. Pel que veig a les fotografies de l'exposició i pel que m'està explicant, té moltíssima raó. L'aigua de mar al final acaba conservant.
Conserva, però això en els vaixells en actiu, eh? Penseu que nosaltres estem treballant, estem parlant de material arqueològic de milers d'anys, encara que en tingués 200. Si no estigués en l'aigua, ja us dic, en aquest medi anaeròbic, aquesta matèria orgànica seria impossible que es conservés. De la mateixa manera estem parlant de fusta, també us he parlat de taps de suro,
sí.
Però passa el mateix, per exemple, amb cuirs, amb altres elements, amb cistells, val? Que també, en aquests casos de trobar-se en medi subaquàtic i protegits de l'abrasió, si, per exemple, hi ha un moviment d'aigua que genera fricció amb la sorra, amb les pedres, doncs es queda conservada. També penseu que el Mediterrani, i bueno, també l'Atlàntic, no hi és en el Mar Bàltic, tenim un cuc xilòfag vol dir que es menja la fusta,
sí.
Que és el Teredo navalis, que el seu nom ja indica, que perfora els vaixells, no? I aquest cuc xilòfag, si aquesta fusta arqueològica no queda tapada per sediment, per alga, per sorra, per pedra, doncs aquest cuc també va fent feineta i es va cruspint aquesta fusta. Per tant, penseu que no sempre, tot i que és freqüent, no sempre trobem la matèria orgànica, diguéssim, la fusta conservada.
I quan parlava dels mariners i dels elements que han trobat, no, de la marineria, la vida a bord molt complicada, molt dura, molt insalubre també. Estem parlant de vaixells molt, molt precaris, molt senzills, no? Molt, molt iniciàtics, en aquest sentit.
Penseu que són vaixells molt petitets, que devien portar, pels jocs de taula que documentem, dos mariners, tres màxim, que feien unes navegacions curtes, a més de cabotatge, eh? No són vaixells que facin navegacions d'alçada, per tant no perden de vista la costa en aquest cas. Per tant, sí, unes condicions també força precàries, però també de manera relativa. A més, documentem que també porten a pescar, hams per pescar, no només per avituallament, sinó també per entreteniment. Es devien passar moltes hores navegant a vela o fins i tot moltes hores fondejats amb alguna cala esperant condicions propícies de vent, perquè moltes vegades potser no era tant que hi hagués vent contrari, sinó que no hi hagués vent i no poguessin navegar, doncs es devien potser avorrir. I, per tant, documentem això des d'elements de joc moltes vegades, això estris per pescar i coses d'aquest tipus.
L'arqueologia subaquàtica és apassionant, eh? Molt, molt apassionant. Cada vegada que en parlem és d'aquelles coses que ens atrau, perquè ens porta... És com si fossin petits tresors, no? Cada troballa és com un petit tresor, és com un joc, no? D'endevinar, sí. De descobrir, de saber una mica més...
Exactament. Cada peça té una història i el que atrau, no, és conèixer la història que hi ha al darrere d'aquesta peça. Moltes vegades podem arribar a un grau d'explicació molt elevat i en vegades que no, doncs que ens quedem, no obtenim prou informació i ens quedem, bueno, amb una imatge més parcial, no, amb un discurs històric més fragmentat, però tot i això és molt, molt interessant i atrau molt.
Doncs vull convidar la gent a que s'apropi, a que ho gaudeixi. Són dos espais a Palamós, eh? Per una banda, la Capella del Carme, on hi ha la recreació de l'antiga embarcació íbera de 9 metres d'eslora, i l'altra, la sala d'exposicions temporals del Museu de la Pesca, on hi ha doncs tota la resta d'estris, de qüestions, de fustes trobades,
també.
Exacte. Eh? Aquests taps, aquests quaderns, tot el que han pogut anar recuperant. Doncs anirem a conèixer-ho. Ha estat un plaer i a més, és sens dubte apassionant. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i us convido a veure l'exposició.
Doncs, Ruth, fins la propera, a reveure.
Fins la propera, a reveure. Gràcies, bona tarda.
És la responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. Realment val molt la pena. Ara jo mirava unes imatges d'un PDF i certament és molt, molt, molt recomanable. Per tant, hem arribat gairebé a dos quarts parlant d'ecologia, però no hem arribat a dos quarts, perquè abans volem proposar-vos jugar amb nosaltres.
El concurs del Far.
Judit Castells, i què és el que proposem aquesta setmana com a joc?
Aquesta setmana com a joc, bueno, com a pregunta, us proposem que ens respongueu què és el que recordeu de quan anàveu a la platja i éreu petits, què fèieu i amb qui anàveu. I el premi que podeu guanyar és un menú per a dues persones a la cuineta d'en Sergi, un restaurant amb menjar novedós i amb un ambient familiar que està situat aquí a Deltebre, al cor del Delta.
Doncs, per tant, va de memòria aquesta setmana, eh? Què recordeu de quan,
sí,
anàveu a la platja quan éreu petits, eh? Amb qui anàveu, a què jugàveu, quins estris teníeu, com eren els pneumàtics o les tovalloles o les esterilles sobre el que us estiràveu, quin era l'entorn, no? Era un entorn molt diferent al que hi ha ara. Com suportàveu?
Això dependrà de l'edat de cadascú.
Clar, això també és veritat, eh? Això també és cert, cal dir-ho. Però, bueno, agafem, no ho sé, com suportàveu la calor, per exemple, no? Quan anàveu a buscar el cotxe, que d'això tots n'hem passat de calor.
Moltíssima.
Doncs, en tot cas, ens ho feu saber al Far FM, a través de Twitter, al Far a través de Facebook, o ja està.
Ja està.
El correu millor que no. Ja m'animo jo.
El Far.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Compromís amb l'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Potenciarem el turisme esportiu a través de la promoció de l'Escala com a destinació.
El recolzament a l'esport base serà una de les nostres prioritats.
Tenim una població dinàmica que cal seguir potenciant en l'àmbit educatiu, cultural, turístic, urbanístic i esportiu. Sempre tenint en compte que les persones han d'ocupar l'espai central del nostre projecte. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
La responsabilitat ambiental i social és necessària.
Actuem localment, pensant globalment i amb un fort compromís amb la llibertat del nostre país.
No ens fa por el futur. Som aquí per millorar-lo junts, perquè som gent com tu, gent de l'Escala.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors de servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Diumenge 19 de maig a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, El flautista de Hamelin. El flautista de Hamelin, una posada en escena divertida i distesa. Un musical per a tots els públics. Diumenge 19 de maig a les 7 de la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter. Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
ja no ens passa i no ens n'amaguem, que duiem anys fent el paper, fingint que cada dia el rebíem com si fos el primer. Genial, que fort que ve. Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer, ni que un destí ens esperi amb els braços oberts i ens digui només tu podies ser.
Tot ja no ens passa, tampoc improvisem a l'aventura i ja veurem. La sala al tren de Glasgow va ser un joc de...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de set.
Navega amb el far.
I acabem el programa parlant de menjar, gastronomies, iniciatives que tenen a veure amb conèixer territori i fer-ho a través del plaer de menjar bons àpats. Ivan Fernández, va, anem cap a Torredembarra, no?
Doncs sí, perquè volem començar la secció de gastronomia, aquest espai, fent la ruta de tapes de Torredembarra. Una ruta que va començar divendres passat i que s'allargarà fins al proper 26 de maig. En parlem d'aquesta setena edició del de tapes amb el regidor de Comerç, Indústria i Activitats de l'Ajuntament de Torredembarra, en Josep Maria Guasch.
Senyor Josep Maria Guasch, molt bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, com va això?
Totes les tapes valen o han de ser temàtiques?
No, bé, en principi donem llibertat a cada establiment a la seva imaginació i hi ha de tot. Són molt variades, te trobes de tot tipus, de tot qualitat, més sofisticades, més senzilletes. Amb això no s'hi posem perquè la idea és que hi participi el màxim d'establiments.
De fet, en trobem també des de tapes salades fins a dolces, és a dir, hi ha varietat per tots els gustos.
Sí, sí, hi participen, sí, restaurants, bars, inclús, doncs això, els establiments tipus pastisseria, que n'hi ha que... Doncs, són a vegades que no t'ho imagines, no?, que una pastisseria si pugui fer una tapa, i la veritat és que sorprèn la imaginació que tenen alguns. És interessant.
De fet, aquesta edició, regidor, no serà la primera en la que participen pastisseries i també coctaleries.
Sí, exacte. Sí, tal com comento, és una... El tema aquest de les tapes ja fa 7 anys que es fa i la veritat és que ha tingut molt d'èxit, funciona bé i la gent s'implica. I a vegades estan comentant, no pel preu que tenim, doncs no és una cosa que sigui rentable, però és una manera de participar, de fer poble i de col·laborar, no?, entre tots.
Què és el que més es valora d'una tapa? Que sigui original o que sigui bona?
Sí. Home, que sigui bona, per descomptat, és important. Amb les edicions anteriors s'ha valorat molt la imaginació, no?, i la sofisticació de la tapa, no?, perquè tots coneixem la tapa tal qual, senzilleta i així, però tal com te comento, hi ha alguns establiments que queda sorprès, no? Són tapes laborioses i sorprenen a vegades pels ingredients que porten i la imaginació que li posen. Normalment es fa un premi, no?, que guanya per un dels establiments i que tots els que anem votem, i normalment qui guanya és aquest sofisticada, la més sorprenent.
De fet, és habitual que any rere any es vegi doncs aquest tipus de tapa, no?, amb aires modernistes. De fet, ara que parlàvem de la valoració d'aquestes tapes, et diré, Josep Maria,
sí?,
que s'han venut 5.500 tapes en la primera setmana d'aquesta ruta i encara falta una altra, eh?
Mola, sí, això és molta tapa.
De fet, són 3 caps de setmana, perquè, tal com dius, aquest passat, aquest que ara ve, que és el 17, 18 i 19, i l'últim, que és el 24, 25, 26, no? Bueno, si comptem divendres, i per tant són 3 caps de setmana. Mira, l'any passat se'n vam anar quasi a 20.000 tapes, 19.000 i pico llargues, i bueno, 19.000 i pico. I aquest any, pel que estem veient, ja veient aquest primer cap de setmana, que t'han fet més de 5.000, creiem que també arribarem a aquests números. Per tant, sí que és cert, perquè hem de treure Torredembarra, a veure, és un poble que relativament no és massa gran i depenem molt del turisme, no? Per tant, el fort és el cap de setmana. Però entre setmana també hi ha molta gent que surt i fa bon temps, com a tot arreu d'aquestes zones, i la gent s'engresca. I la veritat és que ens va sorprendre l'any passat, ja els dos últims anys, no?, el creixement que va tindre, i per l'any passat, que de fer aquests 19.000 i pico d'etapes, ens va sorprendre i veiem que anem pel mateix camí.
De fet, ara justament a Torredembarra està immersa en aquesta ruta d'etapes, però també trobem altres rutes molt properes, com la Gastrotour de Salou o la Ganxet Pinxo a Reus. Per tant, la zona del Baix Gaià, de Tarragona, també es troba en una època en què la ruta d'etapa està a l'ordre del dia. Això imagino que també fa moure molta gent cap a aquella zona.
Sí, exacte. A veure, és un tema que funciona perquè és econòmic. En aquest cas, la tapa i la beguda val 2,5 euros. A diferència de les jornades gastronòmiques que també fem cada any, que ja estem parlant a nivell de restaurant, clar, els menús que s'ofereixen són interessants, però estem parlant d'altres preus, no? Estem parlant poder de 25, 30 euros, una cosa així. Doncs no tothom pot sortir cada moment a provar el menú, no? Encara que ve molta gent i funciona. La tapa jo entenc que és això, sí, tal com tu dius, en aquesta zona la gent pues, pensa, ostres, mira, per aquest preu sortim, anem a donar una volteta, anem provant unes quantes tapes, i això la veritat és que funciona i fa molt d'ambient.
Escolti'm, les tapes són per què? De vermut de cap de setmana o de sopar de nit? Va, on es venen més tapes?
A veure, sí que és cert que, mira, avui precisament m'ho deia un restaurant que he anat precisament a fer una tapa per provar, i clar, me deia, clar, aquest preu nosaltres aquí no guanyem diners, és més per col·laborar, per participar, per fer poble. Clar, el hàndicap poder que hi ha és que es limita l'horari, perquè ens troben molts que són bars o són bars-restaurants que, clar, quan arriba l'hora de sopar també a ells s'interessa doncs, fer sopars, no? I les hores fortes de les tapes és previ al sopar, les 7, les 8 de la tarda, fins les 9, es limita una miqueta l'horari poder per això, no? Perquè el restaurant té que triar entre fer la tapa i que no es barregi amb les hores de sopar, i a vegades tenen aquest problema que hi ha una sobreocupació perquè la gent surt a fer les tapes i es trobem que se solapen aquestes dues coses. Els horaris més bons són aquests, no? Aquesta a tarda, mitja tarda, a l'hora de sopar, que la gent doncs, surt a voltar, fer la tapeta, xerra amb els amics, passa el ratet i després se'n van a sopar.
Aquí qui decideix què acompanya la tapa és el propi establiment, no? Si posem una cerveseta i posem un refresc, posem una miqueta de vi... aquí és l'establiment el que decideix què acompanya aquesta etapa.
Exacte, sí, normalment te donen l'opció, no?, de què vols, cervesa, vols vi o aigua. Però sí, ells ja li deixes una mica la seva mà també de que siguin més oberts a més oferta o menys. També tampoc no els podem apretar massa, els establiments, no? També ja fan l'esforç de fer la tapa, de buscar aquesta... de fer alguna cosa diferent de l'any anterior, buscar la imaginació aquesta, i també amb ells comporta una feina que també nosaltres no els condicionem massa en quant a les... aquestes condicions. No? També els deixem una miqueta de llibertat amb ells.
Fixi's, del complement hem fet el plat principal, per entendre'ns, no? Perquè, de fet, la tapa era el complement, era el complement de la beguda.
Sí.
Volia prendre alguna cosa i, bueno, posava la tapa una mica per fer coixí.
Exacte.
Ho hem revertit, això.
Sí. La veritat és que, més que res, per el que comentàvem, no? Hi ha tapes que són molt atractives i criden, a més, com van acompanyades, els que donem, que repartim, doncs van acompanyades amb la seva fotografia i n'hi ha doncs, que ja te la menjaries només veient la fotografia, no? I per tant, la gent s'avolca molt a la tapa. A veure, però anem a provar aquesta, anem a provar una altra, i fan la ruta. La veritat és que te trobes totes les... veus aquests dies les colletes d'amics i o de familiars que els veus que van d'una banda a l'altra i van anant provant a veure quina és més bona i quina no, no? I tal com tu dius, cert, vos mira la beguda perquè vaig la tapa, que si no malament. Clar. Però sí, és cert que es tira molt a la tapa per això, no? No tothom es complica la vida, però sí que és cert que de tots els establiments que hi ha, molts, molts, fan esforços per fer una tapa original i cridar l'atenció.
Ara, quan ha dit que veus les culletes que van d'una banda a l'altra, bueno, no, vull dir que si n'han provat 5 o 6, no m'estranya que vagin d'una banda a l'altra, també li ho dic.
També és cert, també és cert. Al final tot té conseqüències, sí, sí.
Bé, en tot cas, escolteu, és una bona oportunitat per provar les tapes i per què no, apropar-se a Torredembarra i gaudir també del municipi i prendre nota dels establiments. Jo crec que això que ha dit fa un moment és molt important. És a dir, quan l'establiment diu, nosaltres això no en guanyem ni un duro, és cert, però... si ho fem bé, surten clients de futur, no? Que és una mica l'objectiu.
Exacte. Jo sempre el que li dic, quan fem les reunions prèvies, tant per les tapes com per les jornades gastronòmiques, així, sempre dic, ostres, no sou de mirar on que teniu que anar a guanyar diners. Ja sé que a ningú li agrada perdre diners, però és com tots els negocis. Clar. Que va, tens que invertir perquè després rentabilitzar. I és una discussió que sempre tenim, no? També és cert que molts negocis, en general, costen de tirar endavant. Molts tenen problemes i per tant, a vegades no és que no vulguin, a vegades és que no poden. Però jo sempre tinc aquesta filosofia, la que acabes de dir tu, no? De que si ho fas bé, crida l'atenció, no guanyis poder, però poder guanyaràs molts clients i a la llarga, per tant, serà rentable pel teu negoci. Per tant, és aquell binomi de dir, bueno, treballa una miqueta pel poble, que t'ho demanem, però després, si ho fas bé, també serà rentable per tu.
Josep Maria, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé les jornades que queden i que superin aquest topall de les 20.000, que seria ja fantàstic.
Sí, ja seria un rècord que ja estaria, la veritat és que ens agradaria, però bé, ja estaríem contents de poder fer-ho mateix que l'any passat. Doncs moltes gràcies per poder participar i ja ho sabeu, qui vulgui vindre a Torredembarra trobarà una bona oferta gastronòmica i segur que gaudeix.
Gràcies, regidor. Fins a propera. A veure, molt bona tarda.
Vinga, que vagi bé. Adéu.
Doncs tapes a Torredembarra i més propostes des de l'Empordà. Cristina, com quines?
Doncs mira, anem cap a Palamós per parlar de l'onzena mostra de cuines del món que ara mateix s'està portant a terme a l'espai del Peix de Palamós. I en parlem amb la regidora d'Acció Social, la Natàlia Caselles.
Natàlia, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
A veure, me'n surten alguns, eh? Per exemple, me'n surten Xile, me'n surten Holanda, més països o no?
Home, Tanzània, per exemple.
També hi és present, és veritat.
I amb aquests 11 anys, amb aquests 11 anys, doncs, moltíssims, perquè a més intentem no repetir països i costa molt, però la veritat és que hem tingut doncs l'oportunitat de ser un poble costaner i amb molta diversitat, doncs podem fer aquesta mostra sense repetir gaires països, la veritat.
El passat 2 de maig vau fer Xile, com ha dit en Josep Maria, el nou Holanda, i ara és el torn de Tanzània. Explica'ns una mica què es farà en aquesta mostra de cuina, parlant, doncs, òbviament, de la cuina autòctona de Tanzània.
A veure, la idea sempre d'aquestes mostres de la cuina del món doncs és a partir de la gent que viu que en el nostre municipi, aquí a Palamós, però que són de diferents orígens, doncs donar a conèixer una mica el que és la cultura de totes aquestes persones i una mica més enllà també. O sigui, la idea és conèixer una mica aquesta gent, com han arribat aquí, per què han arribat aquí, i a partir doncs d'aquesta mostra, que també és una mica més lúdica, no?, perquè ells preparen doncs els seus àpats dels països d'on venen, no?, que moltes vegades doncs són molt originals i no els coneixem, doncs ens serveixen una mica per això, no?, per cohesionar més el poble i per donar a conèixer tota aquesta diversitat que tenim al municipi.
Per tant, és un espai de trobada, eh? Com bé deies, de cohesió social, doncs que segurament també fa unir els mateixos veïns.
Evidentment, i sobretot donar-nos compte, no, de que de vegades tota aquesta gent que apareix aquí, que arriba a casa nostra, no? Com que també parlem una mica en clau personal, no, de vida, doncs és important conèixer doncs tota la gent que arriben aquí, perquè moltes vegades, jo sé, quan hem fet països com França, per exemple, no, són uns motius molt diferents, però jo recordo quan vam fer Bòsnia-Herzegovina, no, que era una noia doncs que va venir aquí doncs precisament com a refugiada sortint d'una guerra, no, va explicar tota la seva vivència, i la veritat és que molta gent que no ho sabia, doncs et toca el cor, no, d'alguna manera, i te'n dones compte doncs de la realitat que té molta gent que viu i que està molt propera a tu, perquè nosaltres som un municipi que tampoc és que siguem molt i molt grans, doncs la tens molt propera i no te'n dones compte de totes les vivències arribant a la conclusió de que tots som iguals, perquè quan et poses davant d'una cuina i cuines i menges, tots som iguals, no? Doncs és una mica aquesta idea, no? A través de conèixer la cultura de l'altre país, però també de les vivències personals de totes aquestes persones que tenim al nostre voltant i que segurament desconeixem la importància del que ha passat a la seva vida.
Com dèiem, demà queda per endavant Tanzània, però ja n'heu fet dos. Com està anant aquesta 11a edició fins al moment?
Doncs molt bé. És que és un projecte que des que va començar, la veritat és que sempre tenim ple i ens queda gent amb llista d'espera per entrar. Vull dir, és impressionant que ens quedi sempre gent amb llista d'espera i anem repetint anys i anem repetint anys, però l'acollida que té, la veritat és que és boníssima, no? I és boníssima entre diferents tipus de població. Tenim des de col·lectius de mestres que venen directament, que ja cada any ho saben, gent més gran, vull dir, tenim una representació també entre el públic, que la veritat que en molts d'actes de vegades és difícil de trobar aquesta... No és un públic homogeni, és un públic completament diferenciat, la qual cosa doncs, també doncs, encara ens fa més il·lusió, perquè és el que diem, no? Tota aquesta cohesió, quan més àmplia, millor.
A més, com que són gent que ja són veïns del municipi, segurament deuen haver fet aquest petit reciclatge a productes autòctons, per entendre'ns. És a dir, cuina del seu país d'origen, no? Ves a saber si tenen totes les espècies o tenen tots els ingredients o tenen tot el que necessiten per fer-lo, doncs ho rellegeixen adaptant-ho amb el que aquí hi ha i, per tant, et facilita la feina.
Bé, de vegades sí que és veritat i correm molt per anar a buscar a diferents llocs aquells productes o inclús de vegades ells els atenen a casa seva perquè els envien des dels seus països d'origen. Però alguna vegada doncs, sí que hem hagut de reformular una mica, no?, que és aquella mostra, aquell menjar amb uns altres ingredients, perquè els autòctons és molt, molt difícil de tenir-los. Però, bueno, ens anem sortint prou bé, eh? Vull dir, ara mateix al mercat trobes moltíssimes coses i trobes coses de molts països. Llavors, de vegades, inclús anem a comprar a Girona el que són els ingredients, però, bueno, anem acotant. Vull dir, quasi bé te diria que la majoria són les receptes originàries.
Ens sorprendrem del que ens proposen o no? És tot més o menys similar?
No. La veritat és que s'ho treballen molt i normalment el que fan és portar receptes que aquí no són molt conegudes. I amb ingredients també originals, i llavors moltíssimes vegades, doncs, no ho sé, des del te d'hibiscus que vam tenir fa 3 anys, vull dir, tota una sèrie d'ingredients que no estem acostumats, i la majoria de les vegades ens sorprenen, sí.
La gastronomia, de fet, és una molt bona manera de conèixer una cultura, no? És una bona porta per començar a interrelacionar-nos i per què no entendre qüestions que, d'altra banda, quan no t'hi poses, no sense necessitat de comprendre.
Exacte. D'alguna manera és una forma lúdica, no?, que ens uneix a tots, però és el que dèiem, no? Segurament les celebracions en qualsevol país, les celebracions es fan menjant, es fan al voltant d'una taula i es fan al voltant d'una cuina. I estem parlant d'Àfrica, i estem parlant d'Àsia, i estem parlant de tot el món. O sigui, el menjar és, a part de la nostra subsistència, doncs ens uneix molt com a conjunt de persones, no? Llavors és una molt bona porta d'entrada per donar a conèixer el que és la teva cultura, inclús a l'hora de menjar, com menges, de quina manera, amb quins... Si agafes el menjar amb les mans, si l'agafes amb diferents... Vull dir, tot això canvia, no? I dones a conèixer pues, també aquesta diferenciació que hi ha de cultura i de manera de fer, però que ja et dic... T'uneix, no?, perquè és el que et deia, vull dir, les festes importants d'una comunitat, d'un país, solen estar al voltant del menjar i al voltant d'una taula d'uns fogons.
Fins i tot a països que ens sentim tan propers com és Holanda, que forma part de la Unió Europea, que el tenim a molt poca distància, però que, en canvi, hi ha una diferència gastronòmica important.
Sí, però nosaltres jo crec que tenim la gran sort en aquí tenir la cuina mediterrània, que és una gran sort el que tenim nosaltres, no? A nivell de productes i a nivell de qualitat. Però sí que és veritat que, bueno, que és interessant, molt interessant veure, doncs, això de la manera que cuinen els altres, inclús, per exemple, si estem parlant d'un fregit o nosaltres estem acostumats a utilitzar uns olis, i en canvi hi ha països que tenim molt propers, que els anem a visitar cada dos per tres, com Holanda, com França, però en canvi ells utilitzen altres ingredients en els que aquí no estem gens acostumats, no? Tot i que sempre, evidentment, la dieta mediterrània sempre es diu que és la més sana, no?
Natàlia, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. En tot cas, aprendrem, a través d'aquestes trobades que organitzeu des del Departament d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament de Palamós. Que vagi molt bé.
I tant. Gràcies. Convidat sempre que vulgueu.
Cuida't. A reveure. Molt bona tarda.
Vinga. Adéu. Bona tarda.
I de Palamós ens anem una mica més al nord, cap a Palafrugell.
Així és. Ens n'anem cap a Palafrugell perquè allà estan ara mateix fent els sopars cantats Pere Veí. Vam començar ja el passat 10 de maig, però s'allargaran fins al proper 1 de juny. I el que fan és combinar gastronomia i música en directe, a part d'homenatjar, doncs, el difunt cuiner de la Xicra i persona també molt implicada en el món de l'habanera, en Pere Veí. En parlem amb el regidor de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Palafrugell, l'Albert Gómez.
Albert Gómez, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Sopars cantats, per tant es combina tot, menjar bé i bona música.
Bueno, és un maridatge que és excel·lent, no? Això, de fet, és una iniciativa que la vam tirar endavant amb motiu dels 50 anys de la cantada de Baneres de Calella per la Palafrugell, i bé, com que va agradar molt, de fet l'any següent no vam fer-ho i després els restaurants ens van reclamar, restaurants i clients, que ho recuperéssim i que ho mantinguéssim, per tant sembla que ha vingut per quedar-se, perquè realment, doncs, la gent el satisfà molt.
Són nous restaurants del municipi, bé, de tot Palafrugell, Llofriu, també, Llafranc, Tamariu, que participen d'aquesta campanya, i és un menú tancat, concret, però que m'encantaria que ens l'expliquessis, perquè feu entrants de vanera, cachoflino i el postre de música, aquest ja és més conegut.
Sí, bé, de fet, ens fa molt contents, doncs, que i tinguem tots els nuclis representats, com deies, perquè per la Palafrugell, doncs, és això, no? Calella, Franc, Tamariu i Llofriu. Per tant, pots triar, pots gaudir de qualsevol dels nostres nuclis històrics. Però a banda d'això, doncs, això, amb restaurants de primer nivell, i a més reivindicant aquesta cuina, doncs, molt de l'empordanet i molt per la palafrugellenca, i un plat molt especial que li tenim molt de carinyo aquí, que és un plat que era típic d'en Pere Veí, justament, que era el cachoflino, que és aquesta barreja, no?, de diferents ingredients, com carxofes, salsitxes, bolets, calamars, mandonguilles, gambes, musclos, no?, i que ho feia tot un saltejat en una cassola, i va ser, per dir-ho d'alguna manera, el gran reivindicador, el gran inventor d'aquest plat, i la veritat és que ha quallat, no?, ha quallat a la nostra cuina, i realment és un dels protagonistes, lògicament, d'aquest menú.
I combinant-ho amb habaneres, no hi podia faltar el cremat.
Sí, els entrants de manera, a més, que és una cosa, doncs, que, bueno, que cadascú interpreta a la seva manera, no?, i que li hem posat aquest nom més literari, i sobretot això, molt vinculat amb aquestes habaneres, que a més, a Palafrugell no només podem estar orgullosos de tenir una cuina excel·lent, que reivindiquem sempre, no?, i una cuina, doncs, per extensió també, que evidentment forma part de la millor tradició d'aquí de l'Empordanet, sinó també de tenir grans grups d'habaneres, no?, i bé, això, doncs, podem tenir la capacitat d'organitzar això fàcilment gràcies a això, no?, al fet de tenir, doncs, molt bons restaurants i al fet de tenir grans grups, no?, com són, doncs, el Peix Fregit, Portbó, Neus Mar, l'Arjau, els Cremats, i a més, doncs, també en aquest cas que també ens venen els Habanami. Les Habanami, perdó. Per tant, escolta'm, vaja, crec que hi tenim tots els al·licients per poder gaudir, doncs, de la bona música, de les bones habaneres i de la bona cuina.
I com funciona això? Primer es menja, després s'escolta música, està tot combinat simultàniament?
Es combina simultàniament. Normalment, doncs això, és durant, mentre està sopant, en el transcurs del sopar, bueno, hi ha el concert, no? I per tant, sí que és veritat que molt sovint, doncs depèn de l'hora que hi vas, doncs comences sense música, però sempre t'enganxa una estoneta i a més, doncs, durant la... mentre acabes i tal, doncs hi ha la participació dels grups i, bueno, és això, doncs, poder estar tastant i gaudint i menjant, doncs, amb una actuació en directe, que la veritat és que actuació en directe i de prop, no?, que jo crec que les habaneres també és una manera molt interessant de disfrutar-les, no des d'un escenari, sinó tinguent doncs els, diguem en aquest sentit, els músics molt a prop, i és d'aquelles maneres doncs en la que tu pots sentir-te, bueno, molt més partícip encara, no? Perquè és clar, ho fas allò a pocs metres, a poca distància, i en directe doncs amb els cantants.
De fet, les habaneres sempre fan un caliu, eh? Se perdonen un entorn una mica especial, que lliguem a determinat tipus d'àpats, és a dir, poca broma amb això. No és el mateix una habanera amb un bon fumet, per exemple, que una habanera amb unes saques de botifarra. No és el mateix.
Bé, i al final és com retornar a l'habanera. Jo sempre he fet la broma que dic que torna al seu hàbitat natural, no? L'hàbitat natural de l'habanera, de fet, seria la taverna, per dir-ho d'alguna manera, sí. I, per tant, el fet de gaudir... I aquí, a més, que sempre les hem disfrutat molt, vinculada als àpats, no? Jo crec que és aquest caràcter mediterrani que tenim tots, no? Que ens encanta, doncs, fer sobre taules llargues, de poder disfrutar, de poder beure, de poder cantar, no? I això que és com molt que ho tenim molt arrelat, no? I que forma molt part de la nostra cultura, de la nostra manera de gaudir de la vida, doncs en aquest sentit ho hem institucionalitzat una mica, no?, amb aquesta campanya, perquè... Però també és una manera de poder aconseguir que ho pugui gaudir tothom, no?, de fer-ho més fàcil, no? No sempre tens l'opció, doncs, de poder anar, per exemple, en una barraca, sí, celebrar una xefla amb els amics, i poder tenir algú que agafa la guitarra i començar a cantar-ne quatre, no? I, per tant, d'una manera o altra, això també, doncs, bueno, és un actiu més, és un atractiu, és un motiu més per venir aquí a la vila a disfrutar, però també és una manera d'això, de poder, bueno, exportar aquesta manera d'entendre la vida i de gaudir-la, doncs, a d'altra gent que d'altra manera ho tindria molt més complicat.
Fins al proper dia 1 de juny es pot fer això, eh?
Sí, són diferents cap de setmana. Jo sempre recomano, doncs, a la gent que s'ho miri amb calma, que s'ho programi. Tota la informació està penjada al visitpalafrugell.cat, sinó també hi ha el 972-300-228, que és un telèfon de l'àrea de promoció econòmica, de l'àrea de turisme, que sempre, doncs, trucant en aquest telèfon, doncs, us donarien tota la informació, i si no, a través d'internet, no? Bé, cada cap de setmana hi ha una o dues o diferents cantades, i és això, no? Ens cobreix des del cap de setmana passat fins a l'1 de juny, que hi ha aquestes possibilitats, amb diferents preus, perquè els menús oscil·len depenent també del restaurant, i amb diferents grups, i la veritat és que, vaja, jo animo la gent a provar-ho, perquè realment, jo que hi he anat, per exemple, la veritat és que és una experiència molt xula, per gaudir d'això, de plats molt interessants, i per gaudir, doncs, de les habaneres.
Albert, doncs ens ho apuntem, regidor. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies i bona feina.
Moltes gràcies a vosaltres i fins a la propera, a reveure.
Vinga, fins a la propera. Cristina, ves reservant taula, eh? Taula per...
Sí, sí, sí. Anar-nos a llepar els dits, bona música i fer un homenatge al magnífic Pere Veí, que jo vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo i que realment se'l mereix, aquest homenatge.
Doncs vinga,
taula... Com a cuiner, com a cantant.
Taula per nou. Fins demà.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sembla una il·lusió, llums intenses que els anys han anat transformant en ombres, promeses que s'han convertit en cendres que mal ve. Vam aconseguir, ja no és aquí, la nostàlgia fa que una llàgrima es perdi entre gotes de mel i sorra. Som al fum d'una antiga flama. Som passarem. Som instants dins el temps, som les ombres del vent. Som aquí, som eterns, som els miralls trencats, som la mateixa sang.
Bona tarda, són les 7.